Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Soc Alfredo Hernando Hueso, Freddy, nom de guerra, no? Com me dient jugant a pilota, comences molt jove i després, bueno, tinc 59 anys, vaig néixer el 20 d'abril de 1957. I, bueno, el meu carrer, que, bueno, pues, exjugador de pilota, 20 anys ha jugat en el món professional de pilota i, bueno, i a partir d'ahir m'ha dedicat a l'organització en diferents empreses, no? com Fredesport, Valnet, i també ara col·labore i estic en el Trinquet de Pelayo de València des de fa un any en una nova gestió, també de portes obertes.
Uh-huh. Moltes gràcies, Freddy, no?, per haver respost a la crida del nostre programa. Segur que tens moltes coses interessants a dir. I bé, com tu vas dir, no?, vas néixer en València el 20 d'abril del 57 i damunt se dona la particularitat que tu naixeres a la vora del Trinquet de Pelayo.
Sí, vas néixer el 22, el número 22 del carrer Pelay. I, bueno, pues, per la proximitat, no?, perquè la veritat que és una llàstima, no?, és un trinquet que està emmarcat dins de les finques, que potser per això s'ha salvat, però aquesta proximitat va fer, pues, perquè jo m'apropara i que fos el meu lloc de xoc, no?, de xiquet, i que m'aficionara a la pilota, no?
També és una trajectòria que no és estranya, no?, perquè ja fou en el cas de Rovellet, que també ha viscut tota la vida en el mateix carrer, i crec que també Grau, el mitger, l'únic mitger que ha guanyat l'individual, que també són
del barri. Són del barri, sí. Sí, i, bueno, el gran problema que han tingut els valencians és l'organització, no?, en aquest sentit, sobretot és molt fàcil portar esports de fora que ja venen empaquetats i tenen una difusió bàrbara a nivell nacional i tal, internacional. I la pilota, pues, bueno, tenia que... no se coneixia, i clar, el que estàvem prop, pues, sí que vivíem un poc el trinquet, no?, per la part, només el sentir i aquests aplaudiments que feien els jugadors i tal, pues, arribava a casa, no?, i d'alguna manera te cridava. Però, claro, anar molt més enllà d'altres barris era difícil. Sí que han hagut casos, no?, com el cas de Víctor, alguns jugadors que sí que han eixit alguna més, però normalment, pues, València s'ha nutrit de jugadors del barri, no?, del barri cèntric al voltant de Trinquet.
Fent així un poc de off-topic, no?, marxant un poc del tema, també és veritat que el canvi de fesonomia del barri dels últims 20 anys probablement faça que a lo millor la pedrera de jugadors de València Ciutat de pilota hagi que deixar d'altre lloc.
Bueno, sí, bueno, València, el Trinquet de Pelayo és invisible, no? És invisible, continua sent invisible. És de veres que, bueno, és complicat, jo crec que ahir no s'ha promocionat massa bé, de ser un trinquet privat i sense, bueno, i no tinguent una obligació per a promocionar als més jovens, no? I ni saber com fer-ho, i ningú tècnic que agarrar les riendes d'això, pues ha fet, pues, que, com tu dius, pues, que Pelayo ha tingut vora 15 anys o 20 anys sense una escola de pilota, que això, pues, per supost que ha sigut el gran problema, no? Sí que va haver una escola fa 20 anys, i d'ahir van iniciar, pues, jugadors com Grau, com Tino, com Serrano, com Pedro, con Peluco, una gran fornada de jugadors, i van eixir de l'escola, però l'escola se va acabar, ningú feia encàrrega d'aquest tema, i des de la direcció del Trinquet, pues, feien les partides de professionals, però, claro, si no treballes la base, difícilment després tens jugadors. I com tu dius molt bé, pues, ha tingut que no trobar, pues, d'escoles, de Galotxa, sobretot, de pobles del voltant de València.
Bé, passem, deixem de costat el tema de Pelayo, tornem a lo que serà la teva trajectòria. Tu vas començar també en la pilota, no?, però diguem que en la teva joventut tu vas practicar l'atletisme i, vaja, vull dir, has sigut un esportista, podem dir, polifacètic, i, vaja, diguem que vas combinar els dos esports més o menys fins que debutaràs ja com a professional en 16 anys.
Sí, bueno, era un xaval inquiet, no?, i molt, molt nerviosset, i, bueno, a mi l'esport se me donava, vamos, era ràpid i se me donava prou bé, no? Entonces, sí que és veritat, vaig jugar en la cantera del València de futbol, vaig fer atletisme en jesuïtes, que érem bueno, eren molt bons, en conjunt, no? I anàvem a competir per fora també, i bueno, jo tenia una base física potent. Quan en aquella època el Trinquet estava molt tancat en les portes cap a dins, només molt cara al món professional i el d'aficionats ja de major altura, perquè ahí hi havia travesses i eren un poquetes que dominaven. I bueno, pues apenas practicàvem, apenas podíem practicar tenint la canxa per a nosaltres, no era molt difícil, però bueno, esa base física va fer que en un poquet de tècnica poguera jo accedir ja a jugar a pilota i en poc de temps a ficar-me ahí en la part de dalt.
I diguem que tu debutes en Pelayo, suposa, no? A 7 anys, sí, com hem dit.
Sí, debut en Pelayo. Bueno, nosaltres jugàvem allí, quan ens deixaven pilotes els professionals, quan anàvem a dutxar-se, i li deien, oi, em podries fer una pilota? I me la deixaven, i mentre ells es dutxaven era el moment que teníem nosaltres per a jugar. Ajudaven també a llevar banquets i alguna coseta més als empleats d'allí, i en això ens deixaven jugar. I a partir d'ahir vaig anar amb el gerent del Trinquet, que era Selfa, i un altre company i jo, en dos xiquets, bueno, érem més joves, però començàvem en juvenils, jo pense que sí, al redor de 15 anys o 16 ja en juvenils, i ens vam ficar a jugar. Jo vaig jugar per Pelayo, el altre xic pues, va anar a un altre equip, i a partir d'ahir va ser, no, ja no pararem, representava Pelayo com a juvenil, i a partir d'ahir ja no vas parar.
I diguem d'esta època, més o menys, quins records tens o quines sensacions, perquè clar, suposa que per a un xicón que des de nano ha estat, com tu has dit, no? Des de lo més baix, que era ajudar als empleats perquè t'hi deixaran jugar, donar el salt i damunt representant Pelayo.
A mi era lo més gran. Bueno, una anècdota molt, molt curiosa era que tancaven el Trinquet a migdia, tapen el Trinquet el diumenge, i nosaltres no podíem jugar, pues, bueno, vam fer algun, des de ma casa, per darrere, per les teulades, pues, entràvem al Trinquet, i bueno, el cas és que ens denunciàvem un veí, se va xivar, bueno, i ens van prohibir l'entrada una temporadeta, però bueno, vam anar diversos diumenges a jugar a pilota, que és l'únic que volíem. Bueno, pues, una il·lusió molt gran, per a mi era el més gran, jo jugar a pilota, jo veia els meus ídols allí, jo volia jugar a pilota. De fet, no tenia, com un dia, jo vull ser el millor, no, jo no volia ser el millor, jo volia jugar, i me conformava en divertir-me i ser un jugador més, no? Com l'últim de la fila, però estar allà al mig. Jo volia estar allà com fora. Després, pues, bueno, vaig començar a escalar posicions, però no era la meva il·lusió ser el millor, sinó jugar, arribar a jugar i arribar a viure de la pilota i en la pilota. No? Aquesta era la meva il·lusió.
I este debut més o menys se produeix a principis de la dècada dels 70, no? Que de fet coincideix en l'explosió d'eixa gran figura que fa un Paco Genovés.
Sí, Genovés ja em porta a veure 3 anys i ell anava per davant de mi, no? Però sí, va ser el 73, crec, que estem parlant, i sí, Genovés jo ja l'admirava, no? I jo anava a veure-lo quan era... Aquests 3 anys ell ja era figura. Quan jo es comencé a jugar, ell ja era una figura de 9 anys, no? I bueno, jo me reflexe molt en ell, a partir d'aquesta edat, abans no el coneixia, perquè abans pues, eren altres, el Soro, el Robell, però Genovés pues, sí que me marca, no? I, bueno, i a partir d'ahir jo també puxe molt pronte, i als 18 anys jo ja jugava contra d'ell, entonces ahir ja pues, me tiré vora 15 anys o més jugant moltíssimes partides, centenars de partides a jugar contra el Genovés.
Sempre se diu, no?, que tu contra qui més has jugat has jugat contra el Genovés i contra Enric Sarasol.
Sí, Sarasol és posterior, Sarasol té 7 anys menys que jo, i sí, i el que passa és que, bueno, per exemple, la pilota no estava organitzada, se jugava en el dia a dia, i campionats individuals, per exemple, es comencen quan jo tinc 27 anys, ja, i Genovés té vora 30, 29, 30 anys, con lo cual, pues, Genovés, a mi, no, pues no guanya tants individuals, claro, Genovés no guanya tants individuals perquè no
se celebrava.
No se celebrava, no havia, i jo vaig guanyar un també, també perquè Genovés també hi havia anys que, pues, que podia haver guanyat algun o més, no? Sí que és de veres que Sarasol guanya tants individuals com Genovés, però Genovés era la màxima figura i es comença a jugar-los als 29-30 anys.
Parlarem més avant, no, del moment en què les competicions van a poc assentant-se, perquè de fet tu has sigut protagonista en la creació d'algunes que avui en dia ja considerem clàssics. I bé, estem en aquest món de la pilota, de partides del dia a dia. Suposo que tu vas créixer ben jugant, pues, el que has dit tu, a Rovellet o a tota aquesta gent. Apareix l'eclosió del Genovés i tu, diguem, ja dones el vot. I bé, aquestes partides del dia a dia, com recordes tot això?
Bueno, yo no sé el perquè. Bueno, jo estudiava, continuava estudiant, me vaig entrar en psicologia, en la facultat. Bueno, i d'alguna manera venia d'altres esports com és, molt organitzats, com era el tema de l'atletisme, que tu comentaves, i feia triple salt, salt de llargària, feia 4%, i d'això me feia que jo venia, i veia la pilota i jo veia carències, i me sentia un poc en l'obligació, que no tenia el per què, però me sentia en l'obligació un poc d'estar ahí, no? Molt pronte entre en la federació per crítiques, de pegué molta canya a la federació, i d'alguna manera entre en ella i me dedico un poquet en un món totalment, i més en el món professional. Ahí m'anava bé les empreses i no havia ningú que fera res al dia a dia, no? I me veia un poc això, aquesta obligació de allò organitzar un poc, no sé el per què, però bueno, tenia aquesta pressió. Inclús jugant i tot, pues veia que havia moltes coses que no m'agradaven i me veia incòmode, no? I bueno, i és a partir d'ahí quan també, que si vols entrar més avant, no? pues decidís un poc pues, muntar la primera lliga, el que va ser el primer circuit Bancaixa. Abans d'això, un altre campionat, que era el campionat mutu del camp, i el circuit Bancaixa, i entré per aquesta obligació, que me vas crear, no sé el per què, però tenia, me vas crear aquesta pressió.
De fet, abans del circuit era el campionat nacional d'escala i corda, que seria la protocompetició, que sempre s'ha dit que és una competició, no?, que a lo millor tenia que haver sigut en un referent, com ha sigut el circuit, però que no acaba de quallar, no?
No. Jo vaig jugar, de fet, va ser 4 vegades campió d'aquesta competició, però bueno, els jugadors, nosaltres, no estava organitzat per a que el jugador inclús volguera jugar-la, no? No li era interessant ni econòmicament ni a nivell de salsa, no? Li faltava aquesta competició moltes coses, no? I entonces, bueno, era l'obligació de jugar-la, era la federació, bueno, tenies que passar per això, però faltava algo, no? I és quan, primer en el trofeu mutu del camp, que quan allò és anterior i se juga 2 anys i després ja entra el circuit Bancaixa i ahir els jugadors tots, vamos, de cap entràvem, algun trinquet i alguna empresa no entra, els 2 primers anys no entraren i després ja s'entraren tots dins perquè varen, no podien lluitar contra la lògica, no? Però sí, va costar. La veritat que jo era un jugador, com a jugador, però com a organitzador no estava, les empreses tenien tot el poder, cada trinquet era una empresa i que entrarem a organitzar des de Freddy Sport, que s'entra a Freddy Sport, a organitzar a les empreses, això era llevar-los poder i era un, i va haver empreses potents, les més potents no entraren el primer any, inclús el segon, però el tercer any ja entraren totes.
I bé, això és la creació del circuit Bancaixa, però el circuit Bancaixa més o menys sí que estem nosaltres familiaritzats perquè és el que hem vist tots, però per als aficionats que són més joves, el predecessor, el campionat nacional d'escala i corda, funcionava igual a nivell de partides o era...
No, bueno, sí, era una competició curta, ja t'he dit que no volien jugar-ho, sabia, per exemple, havia vegades que no interessava econòmicament jugar-lo, no havia, faltava molt d'envoltori i no feia, entonces, bueno, feia falta un envite, no? N'hi ha que veure també que, bueno, que les federacions, entonces, pues, igual que ara també, clar, pues, se guanyen per els clubs, per votacions, i entonces, bueno, el món professional anava per lliure, no? Són les empreses les que funcionaven. Entonces, tenia que haver algun ent que això ho ordenara, no? I en aquella època, pues, sí, se feia des de la federació, però se feia com un tràmit, no? N'hi ha que fer el campionat, pues se feia, no? Però no interessava. Econòmicament, no interessava jugar-lo. Entonces, per això que... Sí, hi havia xoves per Pelayo, xoves per tal, havia una partida de juvenils... Jo vaig començar, com te comentava, jugant de juvenil, però no, com a juvenil sí, però juvenil no era igual, però com a professionals evitaven jugar aquest campionat.
Encara així, tu, com has dit, guanyes 4 i de fet crec que arribes a 8 finals, és a dir, guanyes 4 i has sigut també subcampió en 3-4 ocasions.
Sí, sí.
Sobretot sí. L'època esta dels anys 84, 85, 86 i 88, que és quan guanyes tu, són sí. Èpoques en què estàs pràcticament fijo en esta competició a la final.
Sí, sí, en aquella època és la meva època, oixa. I és quan jo estic bé físicament i quan arribo a moltes finals, sí. I és, però ja t'he dit que jo, fins arribant i tot, pues, havien, no era interessant, tenies que fer-ho per un tràmit. Jo creuia en això, en que se tenía que jugar, porque es la forma de marcar la diferencia, pero estaba muy dominada entonces la pilota por el tema de las traveses, muy dominada. Las traveses era la part, el incentivo que tenía el jugador més important. Si parlàvem d'una proporció, per exemple, parlaríem millor un 70-30. Si se cobraven 3.000 pessetes per dir per jugar, podies tindre unes 7.000 de propina, uh-huh. Val? I de premi, de... Pues, para el que, bueno, si no sé si para que no lo entenga, pero bueno, el que travesaba, pues donaba un tant al que guanyava, ¿no? Donaba un talonet, un això de les traveses, i ese era l'incentiu. Però, claro, era molt poqueta lo que pagava d'entrada. Molta gent entrava, entonces no pagaven tots l'entrada, sinó que d'alguna manera, pues el trinquet vivia molt més de les traveses. Manava molt la travessa, lo que seria en la partida. Entonces, una de les coses que me varen proposar era pues, que la travessa passara a un segon o tercer lloc. I era, però era molt difícil, perquè, perquè era el que, és que realment manaven, eren els postors forts, que es diuen, els que manaven, no? I fins que ells no entraven, pues, tota la massa no entrava. No?
Uh-huh. Podríem dir-nos que a lo millor la, el rendiment d'un jugador en el trinquet depenia de si aquest dia hi havia un postor que prometera bones propines o si no n'hi havia.
Sí. Més que d'això, que s'hagueren fet les travesses o no. Uh-huh. Val? I si hem a jugar tots i... Això, a veure, és que n'hi ha que conèixer un poc l'evolució, no? Venim d'un món aficionat, d'on pues, que se va es començar a professionalitzar en molts anys endarrere i que, bueno, que quan anaven pues, les travesses eren, i s'esperava que feren les travesses, no? Si no havia travessa, pues, bueno, sí, cobraves un tant, però entonces tenies l'obligació de fer travessa, tot el món ho sabia, no? Això era vos populi, no? En el sentit de que bueno, que es esta, tu, per exemple, jo puc jugar més que tu i jo te tinc que donar uns xocs de ventatge, no? En este cas. Uh-huh. Entonces jo, pues, quan es comencem a la partida, pues jo jo no tire fort, tu vas fent 15 fins que n'hi ha un moment que la partida s'iguala, jo te dono un xoc o dos de ventatge i en ese moment s'iguala. Entonces les travesses ja ahí agraden, al teu favor i al meu. I ahí és quan se fan les travesses. Què passa? I aquests dos xocs podien ser, a lo millor, una hora d'esperar. I l'aficionat, pues, que a mi, el que no xocava diners, pues, avorria i com una ostra. Molta gent participava, però manaven massa les travesses en aquell moment, no? Uh-huh. I encara que no era fer ningun tipus de res, que no fora... Tot el món ho sabia, no? Que tenies que donar xocs de ventatge, com un corredor li pot donar, en 100 metres, li pot donar 10 metres, no? Ves tirant endavant... I ja veurem, vale, pues mira, ja estàs ja 10 metres de ventatge, vale, pues ara fem una travessa, no? Pues això funcionava d'aquesta manera, tot el món sabia, no? Però que manava massa la travessa i era algo que havia que llevar com fora, no? I que primara l'espectacle i l'esport.
Uh-huh. Més avant tocarem el tema, diguem, el primer moment en què canvia la pilota, perquè sempre s'ha criticat molt que la pilota s'ha quedat antiquada i probablement siga cert, però com ve en l'evolució ha sigut constant. Continuem en els anys 80... I hi ha una partida que tu recordes especialment, que és de l'any 1981, que és una final del trofeu de Nadal contra, precisament contra Paco Genovés, no?
Sí, bueno, dels pocs trofeus que van començar va ser el trofeu Nadal de Pelayo, val? És el, bueno, el trofeu, el trinquet s'omplia, que tanca, bueno, d'aquesta partida, especialment tancar en les portes, vull dir, que perquè no entrava més gent, se queda moltíssima gent fora, i sí, bueno, la veritat és que, bueno, van jugar varios i... I ara no, perquè la veritat que no, com no ho repasse tant i no ho dic, pues no recorde ni la partida, que sé que era contra Genovés, i sí, pues, crec que vas fer una gran partida aquest dia i vas guanyar, i bueno, sobretot era el campionat més important, veus? Ese sí que era el campionat més important de l'any, més encara inclús que el campionat de nacional per parelles, no? Per què? Uh-huh. Perquè sí, perquè era un èxit, perquè tot el món volia jugar... Perquè sí que volien jugar en el trinquet de Pelayo i en el trofeu Nadal, no?
Uh-huh. I això fon en l'any 81, però una altra data destacada és la de 1980, que és quan eres elegit com a millor esportista valencià de l'any.
Sí, la veritat que sí, va ser una gran sorpresa, perquè entonces la pilota, pues sí, de portes cap a dins i en pobles se coneixia, però en València, jo soc de València i se coneixia molt poc, i si és del carrer Pelayo i bueno... I ahí es presentaven els esportistes professionals. Jo no sé qui estava de tenis, qui era de la Comunitat Valenciana i no sé qui era de València, sí. De València era Saura, de futbol. De jugador de futbol era Saura. I, bueno, me van cridar, vaig anar allí i, no, sabia... I, bueno, la veritat que, bueno, va ser elegit i va ser una gran sorpresa. Ja, Pensa que per a mi, pues bueno, va ser bonico perquè te reforça, no? Però sobretot per a la pilota, no? Perquè com la pilota estava tocant a la porta, no? De dir que així estic, no?
Recordem que aquest any 1980 el València Club de Futbol guanya la Supercopa d'Europa i la Recopa d'Europa, en Kempes.
En Kempes, i Saura, que era jugador valencià, i era el capità de l'equip. Uh-huh. I, bueno, jo competia en Saura en el tema del millor esportista i, bueno, jo me vas quedar un poc i, bueno, molt content, no? Però sorpresa, perquè el gran gegant que era el futbol, pues, es queda fora en aquest cas.
Uh-huh. Hem analitzat ja com era el campionat nacional d'escala i corda i com eren les competicions el dia a dia dels anys 80. Ara anem a passar a, diguem, l'altra gran competició, que és l'individual. La seva segona edició fou en l'any 1987 i va haver una final que tu vas disputar contra Oltra la primera, 60-25, i vaja, te vas ser campió individual aquell any. Com que recordes d'aquell torneig, no?, d'aquella edició i sobretot d'aquella final?
Val, pues, molt, molt content, la veritat que sí, molt content. I aquest any se va lesionar Xenovés tenia que haver jugat la final contra mi, no va jugar, no estava bé. I, bueno, Xenovés sí que de veres marcava la diferència i n'hi ha que ser... Si no està, però, clar, bueno, com tot el món, no? Pues el futbol ara, si no juguen més no juguen un altre, pues el Barça pot patir, no? I a mi el guanya un altre equip i és el campió, no? I vas guanyar jo aquell any, però la veritat per a mi és pues, una satisfacció personal. Jo físicament en aquella època estava molt bé, també. I, bueno, Eusebio, que també era un jugador que estava allí, però un jugador no era un jugador de mà a mà. No era jugador de mà a mà, jugador que en el seu espai era molt bo, podia ser el millor jugant en trio o en un mitjer molt potent, però en mà a mà no jugava, ni va voler jugar després, perquè ja tinguérem una partida, farem fer un mà a mà, jo per contra d'ell en Gandia, li vas guanyar i ell va demostrar que ell mà a mà no era el jugador i se va retirar. Jo molt content d'aquesta final, la veritat, i vas guanyar, vas jugar en Gandia contra Oltra, vas guanyar, i després, com no vaig jugar Xenovés, varen fer una altra partida en Pelayo, que varen jugar Oltra jo mano a mano altra vegada, vas tornar a guanyar a Oltra en Pelayo i ahir va ser quan me donen el trofeu de campió. Però ja, bueno, l'havia guanyat en Gandia.
Uh-huh. I un any després, ja estem parlant de l'any 88, esta volta sí que Paco estava bé i el resultat fou el mateix, 60-25, però esta vegada, diguem, que guanya Xenovés.
Sí, bueno, Xenovés marcava la diferència per moltíssima raó, perquè era un jugador excepcional i perquè ell jugava habitualment ja en por de company. I les galeries eren lliures en aquella època, avui en dia van privant-se, i llavors un jugador que tenia tanta potència com ell, i tenia més potència que ningú, pues podia acabar les partides, finiquitar-les ràpidament. No? Això feia pues, que era molt difícil. I un jugava en molt de company, que era el seu germà, i ell quasi el mà a mà li venia al pèl, vull dir, ell quasi l'entrenava en el dia a dia. No? Llavors ell marcava la diferència i, bueno, jo, de fet, va haver un rato que en aquesta partida que li vas plantar cara, se'n va anar, que llavors començaven a cridar igual, va fer tres xocs o quatre, i ell se'n va anar i marcar la diferència, era el millor, Xenovés era el millor.
Mm-hmm. Xenovés tenia molta galeria, tu precisament, diguem, el teu estil destacava en que tu no tenies molta galeria, no? El teu estil era, podríem dir, més tècnic.
Sí, més físic, jo pensé que físicament... A veure, jo quan vaig començar, com te comentava, no, tècnicament no estava massa bé, perquè en Pelayo no m'ho deixaven jugar, o sigui, era això, tenies que votar per a poder jugar, no? Llavors no practicava tant, no? Jo vaig entrar més perquè físicament ja feia tres esports i entrava allí, no? Llavors, bueno, pues sí, físicament suplia un poc la carència que podia ser la millor tècnica de conèixer la pilota i entrar-li. Tècnicament vaig anar guanyant, poc a poc, però sí que feien resistència física, encara que jo, en aquella època, el jugador de pilota pues, anava un port per lliure, i jo físicament pues, sí que continuava fent esport, a córrer, i anant fent esport, i físicament me trobava molt bé allà. Pues, en aquesta faceta física, i era ràpid, pues, podia suplir el millor a tres carències.
També se destaca, no?, diguem, el teu rebot i el teu joc en el dau també se destacava.
Sí, tenia una pegada molt peculiar, me deixava caure molt en terra, amb la qual m'emportava molts colps, moltes trompades, no? I sí, la veritat que sí, ahí tenia potència de pilota i el rebot, pues, jo, i a la volea, jo era també jugador d'aire, jugador de volea, en aquella època també jugadors per dalt no, perdien molt el braç, perquè des de mancar dient, jo no vas arribar a desmancar, després s'ha vist que la desmancar-se no... No existia, sinó que era una descompensació muscular i tal, però que, bueno, pues sí, sobretot el que tu dius, el rebots, el dau i la volea eren els meus punts més importants.
Mm-hmm. Més o menys, no? Hem estat analitzant tota aquesta etapa dels anys 80, ja ens acostem als anys 90, tu continues en actiu, de fet guanyaries un dels últims campionats nacionals en l'any 91 encara, i si no m'equivoco també és l'any 1991 quan quedes Freddy Sport? O...
Sí, el 90-91, jo es comença a treballar ja en el 89, en alguns trofeus, i el 91, a principi del 91, comencem en el circuit Bancaixa, en Xener del 91, crec, si no recorde mal, i ahir és quan creiem Freddy Sport.
Podem dir, no?, que és curiós perquè tu estaves en actiu i, diguem, estaves fort, vull dir...
Sí, estava fort, però ahir me pegué una fluixó, la veritat, perquè, bueno, ahir era... Bueno, te conto un poc la història, jo crec que en una organització del món professional vaig anar a la federació a parlar-ho i la federació no creu massa en el projecte perquè diu, això ho hem intentat, és molt difícil, és impossible... Però tenia molt bona relació amb la federació i la federació me diu, Xen, no te preocupes, no hi ha ningú problema, intenta-ho, no contestem vosaltres de moment per a res, però intenta-ho i tal. Jo me tiré ahí, algunes empreses, com te comentava, se queden fora, però jo crec que en el projecte tira endavant. I quan ja portàvem, ahir la federació va tindre més vista, però quan portàvem 7 o 8 mesos, en això va veure que el projecte funcionava i el segon any va dir, què passa? Jo dic, al carro, i pujarem dins del carro, i a partir d'ahir, pues, jo vaig treballar en la federació. Què passava? Que estava jo soles, vaig començar a treballar en Xent, en Rick Morera, per exemple, que va ser en aquella època, que me va i entre els dos un poc portàvem el tema, però què passa, que me tocava fer d'ombra orquestra, pegar la publicitat, fer el tema de premsa, pagava jugadors quan s'acabava la partida... Entonces, claro, era un estrés total, busca de patrocinadors, dossiers, era tot. Entonces, i en aquella època no era enviar correus, no? Tenies que fer fax 1, fax 2, fax 3. Total, que sí que físicament ahí es comença un poc ja... Professionalment, en la pilota, pues sí, ja anava aguantant. No? Crec que vaig jugar ja al primer nivell fins al 93, crec que va ser-ho per ahí.
I, bueno, del tema de la creació de Freddy Sport n'hi ha moltes coses, i sobretot del naixement del Bancaixa. Enric Morera era net de marxador del Trinquet d'Oliva, no?
Sí, el Blanco d'Oliva. I, bueno, hi tenia molta relació familiar per la pilota. Son tio també, que era metge, també anava a la pilota, vull dir que ell estava molt relacionat. I per mi és d'un amic, de Pep, un amic meu, doncs, pues varen conèixer, varen parlar i varen veure ells captaren aquesta història, vamos, en seguida va ser de, si no, com va haver molta gent que no la veia, Enric i Tona, entonces la seva dona, pues varen captar, dir, ostres, sí, això així tenim, així n'hi ha molta feina per a fer i és algo nostre, i la valoraven, que el tema ara és un tema de valoració, no? Uh-huh. Mentre a tres, pues, pensàvem a la piloteta, un tema folclòric, tal, no? Pues Enric i Tona i Pep, i un grup de gent que va creure en això des de primera hora.
Uh-huh. En tots aquests debats que cada vegada estan més d'actualitat, sempre s'ha parlat això de la necessitat de gent que valore la pilota com el que és, com un esport que està viu, i no com una cosa, la pilotita que dia Carrascosa quan fou director de la tele. Un altre dels temes que se parla molt és de la necessitat de buscar patrocinadors. Estem parlant de l'any 90-91. Com fan anar a la Fundació Bancaixa i dir-li, escolteu, que necessitem que solteu diners per a una cosa que no existia, perquè el que hi havia abans no era un circuit?
Bueno, complicat. En aquella època era molt complicat, eh? Tancaven moltes portes, la pilota no tenia bona imatge, tema de les travesses. La poca valoració dels valencians en aquest esport era que no, des de fora, que no, es vera com algo que diu, ahí no, cuidado, tal. Mentre a tres pobles i a tres xocs, pues, estaven totalment, pues, el País Basc era... La valoració era molt positiva, no? I, de fet, jo he vist empresaris que no, jo estaré aquí en el Trinquet, en el frontó estaré d'Eibar, cada dilluns vaig, i era com un honor, no? Així, no? Que anaves, tenies que amagar que anaves, no? Pues, bueno, molt difícil. Entrar a Bancaixa, no era la... Entonces no... Vaig, bueno, lo que era el Bancaixa en si, primer no entrarem en la fundació, entrarem en lo que era Bancaixa, en màrqueting, encara més complicat. Mal, perquè havia una mala sensació, va haver una mala història i tal, es pegaren un poc de palo en premsa, feien alguna xicoteta cosa i va ser molt complicat. Vas estar quasi any i mig per a poder entrar allí, enviant dossiers, tinguent reunions, Però, bueno, tinguem la sort també de que, bueno, que havia gent a favor. En aquella època estava com a president Josep Maria Simó Nogués, que era una persona de Torrent, que li agradava la pilota, que coneixia els jugadors, i això, aquesta sensibilitat, sí que la tenia a favor de la pilota. I quan ell li va arribar tot això a ell, ell va ser un valedor d'aquest tema, no? I jo crec que hi va pegar la cabota i va dir que endavant. Però ja t'he dit que fins que va arribar, perquè ahir n'hi ha molts filtres, estiguem vora any i mig per a poder entrar, no? Uh-huh. I ja t'he dit que eren moments complicats, perquè jo crec que una de les coses que falta és, pues això, és valorar la pilota com el que és, i una imatge positiva, no? Una emoció positiva com de tot, hasta de les travesses, de tot, no? Perquè quan se vol sí que se li dona una imatge positiva a les travesses, i ahir tenim que veure el tema de la 11 o el tema de les apostes de l'Estat. Ahir sí, ahir te fan anuncis i això és gastar de X euros en Nadal en la loteria és positiu, no? Però doncs això és la pilota i la salsa també, devien de fer-la i entrar és un esport i això és el que tenim que valorar, no?
Mm-hmm. Què va suposar l'entrada de Bancaixa a un esport com este que, com veiem, estava funcionant d'una manera prou anàrquica?
Home, jo crec que va fer un abans i un després. Ficar en normativa, canviar en normativa, que també costa, en aquestes partides privades, les galeries, inclús està per alguns jugadors, com Grau. Grau va patir molt, per exemple, en privar les galeries, perquè ell tenia un xoc de una pegada més de dalt cap a baix, la pilota quan li corria la mà se li podia anar molt a la graderia i ahir va patir molt. Però havia que fer-lo, havia que marcar la diferència i ahir tenim el públic que acudia. Ahir no podíem, els aficionats acudien en massa a veure aquestes partides i ahir se'n marcava un abans i un després. De fet, Bancaixa, segons dient ells, en aquell moment era el més important que tenien. No el més important, on trauien més rentabilitat publicitària, no? Perquè poguérem associar el tema del Bancaixa, quan parlem del Bancaixa, mm-hmm. I això era molt important, i perquè, bueno, impactes de premsa pues, tenien moltíssims, perquè sí que se dignificava ahí la pilota i la imatge.
De fet, ja porta Bancaixa prou anys tancats, jo diria que 5, i continuem anomenant-lo el Bancaixa.
Sí, todavía Bancaixa, és que té la estela, no? Pues sí, i ahí estem, esperant a ja veure que tindre un patrocinador important per a aquesta competició. És una llàstima perquè entitats financeres valencianes, està Caixa Popular, que estan els jovens, però per a una de majors pues no ens han quedat, perquè ha desaparegut Bancaixa, ha desaparegut la CAMP, que també va fer alguna cosa, que en un principi també estàvem la possibilitat de la CAMP i el Banc de València.
Ens
han quedat un poc ahí mirant-nos, no?
En aquest cas concret sí que és veritat que les successores, sobretot Bankia, que continua patrocinant més o menys l'individual i alguna altra competició, també el van deixar de llegir a patrocinar el trofeu de Nadal, la Caixa ha fet alguna coseta, algo queda.
Sí, sí, ara la veritat que algo se va entrant i esperem que entrem més força. És determinant la televisió, una televisió autonòmica en força i això per a que, encara que uno pugui tindre la sensibilitat de fer pilota, però també té que tindre un retorn. Uh-huh. I tinc una imatge que t'he de veure.
No sé si t'hauria de dir això a la ràdio, però l'altre dia estava parlant jo amb Guillermo Sanauja i comentava que Bankia una vegada més s'ha donat compte que, diguem que de les mencions en premsa, no, del retorn que té de tota la seva difusió en premsa, l'única imatge positiva que té en la comunitat valenciana, el País Valencià, l'única imatge positiva que té és precisament la pilota.
Sí, sí.
Perquè tot l'altre, vull dir, que no són notícies roïnes.
Sí, sí, sí. No, a més, en una portada de periòdic com el Levante o Províncies, i si era un puixol en els braços en alt i en primera pàgina, en una fotografia ocupant mitja pàgina dels periòdics i alçant els braços i que es veig a Bankia, això no es paga en diner. I això és anar de la mà de la pilota, sí que és possible, la veritat que sí. I sí, i la veritat que Bankia pues sí que ha entrat, està en l'individual i la veritat que, bueno, a poc a poc a veure si van entrant.
Mm-hmm. Ara votem un poquet més a la següent revolució de la pilota. Ens plantem ja en l'any 2005. Un tal Rivera i un tal Peris i un tal Freddy, diguem que s'ajunten un dia i què va passar?
Bueno, pues davant de tingueren reunions per a fer una plataforma inclús més gran en altra gent, però però era molt dolenta, era una manera de carregar-se moltes coses, i m'ho van ajuntar, i davant d'això accelerarem el que ja sabíem, el que era és fer una empresa i donar un altre pas molt important que tenia molt de risc, molt, molt de risc, perquè era passar... bueno, era assegurar els jugadors, val? Assegurar els jugadors, algo que no havien tingut mai. Vull dir, jo com a jugador, per exemple, era una de les carències molt importants. Jo guanyava diners en l'època que jo jugava, però jo vaig tindre, per exemple, dos lesions de vora un any. En un any no t'entrava res, res, però res, no. No tenies seguretat social que te poguera cobrir tot això. Què passa? Que en un any se'n va... Tens que pagar lletres, tens que pagar viure, una família i tal. Això era... Si t'anava, el que tenies se n'anava, no? I això, pues, era un gran repte, no? I bueno, què comportava això? Pues que l'empresa que entrara, pues, tenia que passar... Si hi havia unes entrades econòmiques de 1.000, per exemple, pues, tenies que passar a 1.400 o 1.500. Per què? Perquè tenies que pagar seguretat social, tenies que pagar IRPF, tenies que pagar impostos, IVA i tal. I això era un problema, però bueno, davant d'un problema en la tessitura i tingueren que fer, i entrar ahí en un risc bàrbaro, buscant patrocinadors com locos, fent una gran presentació i bueno, buscarem empreses. En aquella època hem entrat una empresa i firmarem un contracte en ella, de la construcció, una empresa de la construcció. I bé, tot molt bé, la cosa va anar allargant-se perquè era final de 2000, es comença en 2006 i es comença la crisi al final de 2007 i mos agarra tota la crisi, que, bueno, i ahí pues, ni firmar contracte, l'empresa quebra i mos toca en aquella època pues, anar soltant diners mes a mes de la nostra butxaca i del nostre patrimoni. Uh-huh. En aquella època encara donaven els diners molt fàcils, va ser ja el 2009 quan ja se para, i entonces, bueno, claro, encara pitjor, perquè si donen diners fàcils, després tens que tornar-los, no? I va ser un gran problema. Però, bueno, jo crec que donen un pas ja irreversible en el qual els jugadors tenen una certa seguretat i que, bueno, pues, jugadors que han tingut problemes, jo, jugadors, bueno, ficant l'exemple de Xenové II s'hagués retirat de jugar a pilota vora 3 anys s'hagués retirat. Només va aguantar perquè tenia una social que estava avalant-lo i li va poder pagar uns estudis, i avui en dia, gràcies a això, va acabar fisio. Avui en dia s'ha estudiat medicina.
S'ha fet medicina.
Uh-huh. I el Castell, Rafa Checa, per exemple, també tal, i tants jugadors que continuen cobrant perquè han pogut cotitzar, no? Jo penso que això és irreversible.
Uh-huh. Abans comentaves, no estem parlant tant del tema de la seguretat social, que també ha sigut una revolució, sinó el fet de que fa, posem per cas, 30 anys, les partides depenien totalment de les travesses. Fins i tot en dates recents s'ha parat una partida per tema de travesses. Diguem que el Banc Caixa canvia un poc les coses, però el que canvia totalment ja és Valnet.
Sí, com te comentava, Valnet, primer en Freddy Sport, quan estrenem els campionats, canviem ja normativa, i després en Valnet tornem a pegar una altra embestida al tema de la normativa. Molt complicat, torno a dir molt complicat, perquè lluites davant d'un esport mil·lenari que, bueno, pues que quan canvies alguna cosa, bueno, si sempre s'ha fet aixina, si no, això no es pot canviar, si tota la vida igual, i tens sent ja major, i és una lluita bàrbara, i molta gent a la contra. Això, tens que tindre-ho molt clar, tens que tindre més moral que l'Alcoyano, que diuen, i per a poder aguantar això, no? I sí, ahí, pues bueno, una de les coses era entrar ja directament en les travesses. Ja en Freddy Sport ja lluitem en el Banc Caixa en el tema de les travesses. Quan ve la televisió tornem a les travesses i ja en Valnet ja s'hi lluita d'una manera ja ferma i contundent. No sols en això, sinó sols de, pues, bueno, que de portar un calendari als jugadors. Val? Coses que a mi ara no es valoren. Jo com a jugador, que depenia de mi, jugadors lliures, que n'hi ha fins i tot alguns periodistes que jugadors lliures, que això... No. Això no lliure res, això és una merienda de negros. Això no lliure és que te tenien jugant tots els dies, igual en l'època, vamos, que si, això era una locura. Jo he plegat a jugar 2 setmanes seguides, sense parar. Com podia rendir jo 2 setmanes seguides? Vale? Això és impossible, impossible. Sí, podies guanyar més diners, podies anar a pobles que... Això, però físicament te cremaves totalment i anaves moltes vegades a enganyar a la gent perquè no donaves el nivell ni molt més, no? I feia falta portar una agenda, portar una agenda i d'alguna manera dosificar en el calendari els jugadors. Nosaltres, quan en Fredisport, quan entrem, ja ho fem en el Banc Caixa, que el dia anterior ja no es podia jugar. I ahí tenien lluites molt grosses, en grans trinquets, que volien tindre els jugadors millors. I dir, no, és que juga el Banc Caixa. No, a mi què, que juga. En ma casa jo tinc 300 persones, jo vull... I era una lluita. Però ara, des que porta Valent, sí que ho fa. A rajatabla, i els jugadors passen a jugar molts de 4, 5, 6 i 7 partides a la setmana, a jugar 2, tot lo més 3. Uh-huh. Vale, és un pas importantíssim per a la qualitat del jugador i per a que d'alguna manera pues, anar en condicions. No sols això, Valnet fica un preparador físic d'eixida, Antoni Astorgano, que és el que està preparant. Tenim una gent d'un gabinet de premsa també, com tenia Freddy Sport, que una primera part és Freddy Sport, però després n'hi ha que rodir i tal, i és Valnet la que té el a José Antonio Monteagudo i Guillem Sánchez primer estava, i Guillem Sánchez passa que s'ha anat, l'ha fitxat un ajuntament, i ara està en Rodríguez, un periodista també que tenim ahí de reserva, bueno, reserva no, que està, complementa a Monteagudo perquè escrivim tots els dies. I llavors, bueno, difundim un poquet també el que fem en el món professional, no? Jo penso que també teníem un preparador físic, que era com deia Antoni Astorgano, i un físio també, que podíem anar per tindre el jugador al dia, no? I això va guanyar molt en qualitat, molt.
El tema també de tindre un preparador, així hi ha també una revolució que causa, podríem dir, un jugador que és Álvaro, no?
Sí.
Perquè Álvaro és la professionalització de... En el teu cas sí que és veritat que tu, com que practicaves altres esports, també tenies una base física, però Álvaro sí que és un atleta modern en el sentit literal del terme.
Sí, sí, és de veres, jo m'he fet el meu aire, però jo, clar, jo tenia... És que el tema és que la pilota va anar evolucionant i encara que no parega, encara que parega que estem ara en l'època antidiluviana, no, no. Vull dir, la pilota estava molt més arrere, com t'he contat, no? Molt, molt, molt més. I bueno, i què passa? No havia estudis de pilota, ningú havia... Sabia, no havia ni carrera d'educació física en València. De fet, els primers estudis que fan es fa gent, com Paco Orts i altra gent, que havien estudiat en Barcelona. En Barcelona, l'IBEF, que se dient abans, no? Què vol dir? Que no se podia fer una preparació física específica de pilota perquè no havia ni estudis fets. Què passa? Álvaro ja arriba en una època en la qual es comencen ja a haver estudis, a haver tal, i ell és el primer, en aquest cas, que se prepara ja com un professional, no? Professional com podia ser Nadal, perquè avui dia, conforme està la informació a nivell global, pues la informació arriba a tots llocs i te pots preparar perfectament igual que el primer, no? Uh-huh. I darrere d'ell ja van ja tots. I quan arriba Valnet, que és el que no sé... Pues és quan ja, bueno, pues cada un és lliure de tindre el seu patrocinador, però ja se fica un preparador que per al que no, o no té diners per a poder-lo contratar, i a ells se donen compte que no té preparador, no dona nivell.
Mm-hmm. És veritat que el que dius tu de comprable a qualsevol esport, Astorgano, si no m'equivoqué, València Club de Futbol, vull dir, no estem parlant d'algú que no sàpiga de què fa, sí, o sigui, sí, parlant d'un referent.
Un referent, si està en València, ara està en Levante, sí, és un gran professional, i al igual que el que teníem, que estava de fisio també, o sigui, que, i ell està, pues, i el tenim perquè ningú jugador pues esté sense preparació. De fet, és que no cal ni dir-ho, no? Perquè el que no està preparant-se es nota en la canxa i con lo qual se queden fora, perquè sí que s'ha de fer un gran avanç quan se va analitzar la pilota, quan se va estudiar i quan se van fer pues ja preparacions específiques per a la pràctica de la pilota.
Uh-huh. Com diem, no, Valnet naix en un any que no pareixia difícil, però al final sí que resulta que ha sigut un any difícil, que és 2005, perquè al principi n'hi ha pèrdues i quan ja més o menys teníeu tot,
sí,
ja teníeu els números fets, pam, i arriba la crisi. Vull dir, clar, és que ara resulta que han passat els anys i resulta que estem a altra volta, que necessitem un nou model. També és veritat, no?, que estem en... Ara s'està gravant el 25 de gener, ara són mateix a les 12:18, és a dir, no podem donar informació que encara no ha corregut. Però, vaja, el model de Valnet per a el que seria l'any 2017, quin seria?
Bueno, nosaltres no parem, som un grup de gent que a més estem en la pilota, el dia a dia, no? I coneguem un poc les carències, però també sabem des de dins, des de la gestió, que no és el mateix que des de fora, sabem els problemes que tenim i les contres que tenim, no? Moltes carències se poden suplir en tema econòmic, moltíssimes, no? Com el tema de tindre més jugadors o menys, no? I bueno, i nosaltres hem preparat un model de gestió basat en una millora de lo que és el espectacle i la preparació dels jugadors, no? Una de les coses que han fet, bueno, hi ha moltes coses que han preparat, ja portarem un rànquing que portarem en el seu moment, però que, bueno, un rànquing molt exhaustiu, però no total. És molt difícil valorar en el rànquing quin és el número 1, quin és el número 2, és molt difícil. En el tennis, per exemple, és molt fàcil. El futbol ja és més complicat, eh? Ja es comença a ser més complicat. Ronaldo, per què? Perquè tens que valorar altres coses, no? I en la pilota també és molt complicat. Perquè a mi per fer el número 1 sí que pots fer-ho, o el número 2, però i el número 3, i el número 4, i el número 5? Com fas aquesta escala, no? Quan estàs jugant en parelles o en trios, quan estàs penalitzant el que més juga per igualar les partides, no? I és capaç de perdre més. Entonces, bueno, ahí fem, però bueno, ja farem un rànquing, és molt exhaustiu, l'han fet encara més, ajustat més, però que no és determinant. Però bueno, havia que fer-lo, i és una manera molt objectiva de veure els jugadors. Després, bueno, també ens han basat en fer l'estudi, bueno, de fer un número de jugadors, de lo que dona econòmicament, i de la demanda que avui en dia n'hi ha en la societat valenciana i en els trinquets. Pense que el nombre de jugadors que poden estar en nòmina, bueno, pues poden ser al millor 16 en escala i corda i al millor 14 en el raspall, podria estar el tema, però hi hem anat. Per què? Perquè és el que dona en els trinquets i on va la gent i en el que poden portar uns trinquets, no? No seria ridícul fer tindre 30 jugadors o 40 i que van anar a trinquets que no va ningú. Uh-huh. Vull dir, és que això és el que te demana el trinqueter i, bueno, oferint una oferta de jugadors. Val?
Quan parlem de 16 en escala i corda, per exemple, serien 8 mitjans i 8 restos o serien sí. 8, 8. 6 i 2? O...
No, estaríem parlant pues, més o menys 8 mitjans, 8 restos o 7, o per ahí podíem estar, en algun punt perquè tenien trios. Uh-huh. Però això no vol dir que els demés no jugaren, no estiguin en la pilota, sí jugarien, uh-huh. Val? Però per econòmicament, que en aquest moment, en aquests moments, i el que dona el mercat, pues, és el que se fa, però que els altres jugadors, el que fa 23, se contrataria exactament igual. Lo ideal seria que foren 22 o 23, que sí que dona per a que n'hi hagués més, però econòmicament avui en dia no dona.
També és veritat que hi ha lesions i les lesions s'hauran de suplir perquè un circuit no se pot fer en menys de 8 equips.
Sí. Entonces, bueno, sí, se van agarrant jugadors, van jugant i quan n'hi ha escala econòmicament, pues, ve la Generalitat que puga pagar més ràpid o que, o que els patrocinadors privats puguen entrar, ara dins de... parlarem del tema de la fundació, pues, sí, poden agarrar-se més jugadors, però n'hi ha un límit en aquests moments. Ojalà s'obriguin més trinquets i n'hi ha que més gent, no? Però en aquests moments n'hi ha un límit. Pues, bueno, una de les... Això és quants jugadors, que cobrarien, el de dalt i el de baix, no? I a partir d'ahí, pues, això dins de comitès, ja se miraria... No em fica noms, en el nostre projecte no em fica noms, qui és el primer, qui és el segon tal, això sí, és un tema de valorar de principi, i després ja s'avaluaria en quant al rànquing i en quant models objectius que se farien. Però en un primer moment no han ficat nosaltres noms en el rànquing. Uh-huh. I una altra cosa que també han fet és un model de partides d'alt nivell, no? I en quant, pense que això és l'estrella, que nosaltres li denominem faixa roja, i són partides de faixa roja, que són partides de màxim nivell on se va mimar molt, molt el que seria el producte com a espectacle. I ahí sí que fa falta algun duret més, però ahí anem a intentar, ahí fem una sèrie de premisses en les quals se tenen que donar per a que se puga fer una partida de faixa roja. No fer una partida de faixa, una partida de pilota, arreu, no, jo faig la partida, pues, jo que jugadors venen mentre la gent... No, n'hi ha una sèrie de premisses que se tenen que donar per a que tu puguis fer una partida de faixa roja I la pots contratar en el teu trinquet.
No? Bàsicament són les premisses que heu posat en pràctica aquest últim any en Pelayo. Estem parlant de partides que comencen quan toca i seria més o menys el que esteu oferint de les partides del dissabte, que fins i tot n'hi ha jornades que són dos partides de professionals d'escala i corda, una de raspall i una d'escala i corda.
Una part les hem ficat en marxa ja en Pelayo, no sense pressions.
Alguna en Berreguard també
sí,
ha hagut, no?
Sí, alguna en Berreguard, un tema de... Però bueno... llevar les propines dels jugadors que des de fora no s'entén, però claro, ahí n'hi ha pressions per part dels postors perquè li agrada ser el protagonista i donar la propina, per part del jugador perquè és una forma que li entra també. Però què passa? Que això se lleva de... Però és una forma transparent de funcionar. Si tu li dones al jugador el 20% de la recaptació del trinquet com a premi, val? I estàs prohibint que tinga propina de fora, d'alguna manera aquest 20% el lleves del benefici del trinquet, i n'hi ha trinqueter que millor no vol fer-lo o no pot fer-ho o... però clar, però estàs lluitant contra el tema, tornes, pegues un escaló, la travessa torna a passar més darrere, no? I això és un altre pas molt complicat. Tu acabes de dir, en Pelayo han fet això, han privat les graderies, fent una puntualitat extrema, fem unes presentacions en les partides, en música i tal, els jugadors i gent del vestuari, fem un poc d'espectacle, bueno, n'hi ha coses que... Però encara en Faixa Roja encara n'hi ha més, encara hem ficat prou més i volem que es complisquen, no? I és la idea. No podem ficar-les en... No sé, home, no són, tindria en el cas de que el model de selecció nostre és endavant, no podem posar-les en marxa demà, però sí que en uns mesos les ficarien i marcaríem la diferència. Nosaltres volem que aquestes partides de Faixa Roja es note, no? Quan se juga una partida de Faixa Roja, que se note en una partida d'un altre tipus. I que la gent vulgui fer partides de Faixa Roja. No? I que tot el món tinga accés a fer-les. Però tindríem que complir una premissa aixina com n'hi ha que una de les d'altres seria que nosaltres hem considerat de que no poden anar menys de 150 persones a veure una partida, no? No poden portar al Xenovés, no poden portar a Puigol, no poden portar a Son, no poden portar a Molton, no poden portar a Coeter, no poden portar a un trinquet que n'hi ha que
50 persones.
Que n'hi ha que molt poca gent, no? Entonces, què n'hi ha que fer? Pues, haurà que promocionar, tindran que promocionar, tindran que treballar, i quan tu el trinquet estiga preparat, diran, jo vull partides i puc complir tot això. Bueno, pues pum, ahí entraràs.
També és veritat que ara estem en una espècie de, no, de minuto cero, de año cero en la pilota, perquè se'm dona compte de que hi ha coses que no anaven avant, i esta última dècada, diguem, per molta crisi que hagi hagut, hem tingut un director general que és expilotari, que és Enric Sarasol, i hem tingut, vaja, una gran inversió per part de la Generalitat dels últims anys, que era la de fer els nous trinquets, que han arribat a fer trinquets sense galeries o sense llotgetes en Alzira. Vull dir, què ha passat estos anys?
Bueno, la veritat és que jo crec que... Bueno, no estos anys, bueno, el que ha passat estos anys és que no s'ha aprofitat el potencial que teníem, però perquè no se valorava. O sigui, tornem arrere, no se valorava. Sí que és de veres que han hagut certes persones que sí que han ajudat a la pilota, tant polítics com tal, però eren molt puntuals, Però en el que era en la filosofia general d'alguns partits no se valorava, no? Encara que ja t'he dit que tenien reconeixement a gent, no vull nomenar gent, però sé que hi ha gent que hem estat recolzant-nos i n'hi ha que agrair-los que han estat ahí, no? Però a nivell, en la televisió no s'ha valorat. Tu abans has comentat una persona, director de televisió, no sé si l'has nomenat en micròfon obert o no.
Era ell.
Però sí, mos va tirar la pilota fora, un any sense fer pilota, tinguérem ja en aquella època, i bueno, i la veritat no havia valor. En aquella època era un moment total per a poder posar la pilota en on li corresponia, fent-la en hores de màxima audiència, fent-la en directe, ja no, i fent algunes, i en la primera cadena, en algunes en primera cadena. Tot això haguera fet, i a més, i obrint-la a altres espais televisius de Canal 9. Això era una oportunitat total per a tindre estrelles de pilota, de jugadors i mites, i que quan passarem pel carrer el pararem i demanarem un autògraf. Han tingut una oportunitat bàrbara que no hem aprofitat. Clavamos en diferit, en hores de que no ve a ningú, en la segona, i damunt que tu eixies d'anuncis i t'havien tallat 4 o 5 xocs o 6 per la cara, i llavors entrava i dic, hòstia, si anaven, la partida anava iguals a 20
i està quasi acabant, sí.
I ara estan iguals a 50, però això què ha passat? Tornaven locos, o sigui, clar, això la gent també se despegava d'això. En quant a les instal·lacions, un desastre, perquè faltava control. Sí, havien decisions, com comentava gent, bueno, vaig a comentar un no, Tarancón, que va ser conseller, era una gran persona, va pensar en la pilota, va fer decisions boníssimes, com va ser que totes les escoles de nova construcció de primària a secundària tingueren un mini trinquet, un mini frontó i una mini calotxa, però ningú revisava el tema. O sigui, sí, s'anaven fent, però la gran majoria servissin de magatzem de material. O sigui, molt mal, i trinquets que anaven fent-se sense homologació i que, bueno, que s'anava pagant als constructors que ho feien i als arquitectes, però fent al seu, Ara, això sempre ha passat, jo no he sigut de l'última... Els últims anys, tota la vida ha passat de fer trinquets i acabar de fer els trinquets i tornar a refer-los perquè no els han fet bé. Entonces, jo crec que en esta legislatura, això veig que està canviant-se, sí que està treballant-se una càtedra de la pilota, sí que està treballant-se en infraestructures... De fet, pues crec que van a fer un grup de gent que va revisar el tema, això m'han comentat, i espero que siga d'aquesta manera. I se vagi i se homologue, i se revise, i d'alguna manera pues, se dona el vistiplou a les instal·lacions, perquè si no, es tirar els diners, i és encara pitjor, perquè quan fas una instal·lació i la fas mal i no serveix de res, això és, damunt és negatiu. No és que això, és que és negatiu perquè bueno, la pilota queda malament.
Uh-huh. Se'ns està acabant del temps, Freddy, moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres, però com sempre, abans d'acabar, una última pregunta. 2017 és l'any zero de la pilota, tenim molts interrogants de cara al futur, òbviament no podem contar coses que encara no han ocorregut, però vaig a tenir una nova fundació, desitjos, idees, alguna exclusiva, no sé... Què en mos depararà 2017?
Bueno, jo sóc positiu de sistema, no? Per sistema, i jo crec que bueno, tinc esperança en la fundació i espere que funcione com deu de funcionar, que promocione en realitat la pilota, i jo penso que això deu de ser positiu. Sé que n'hi ha diners... que n'hi ha una partida pressupostària també per instal·lacions, com comentàvem. Espero que se gaste tota i que se gaste per enviar les canxes, i bueno, i espero que Canal Nou, que sembla que se diu que sí que no, però ja porten 2 anys llargs que no està, que aparega també el 2017. Espero tot això i alguna cosa més, no? I que l'economia continuï pujant, si pot ser millor i de més qualitat, i que això pues, també es veu, no? Cara a veure partides, perquè la gent de poder adquisitiu pues, també es mereix de casa, i si no, pues, difícilment es queda mirant la tele i punto.
Uh-huh. Molt bé, Freddy, ara sí que hem acabat el temps, moltes gràcies, i ja saps que tens les portes obertes.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat, la veritat, de fer una entrevista llarga i de comentar pues, moltes coses que la veritat que bueno, pues, la gent ni les pregunta, no? I passa el temps i no les saben i després s'olviden, no? Moltes gràcies.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.